Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Anem a feinejar una estona amb filosofia. És la proposta que ens llença el Pere Martí cada 15 dies els dilluns. I no és altra cosa que reflexionar, analitzar, donar dos, tres voltes, si cal, sobre l'actualitat, a vegades, d'altres no. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui sí, eh? Avui tornem a l'actualitat.
Avui toca actualitat, que portem un parell de programes especulant i de tant en tant tocar de peus a terra també va bé per veure que allò que podem reflexionar aparentment molt lluny del que és la realitat aquesta quotidiana, en realitat no està gens lluny, només cal trobar la manera de connectar-ho. I això és el que intentarem avui. Home, estem en una època de la voràgine electoral que no cessa, no? I curiosament també els últims programes hem dedicat a reflexionar i especular, però sobre la democràcia. No d'una manera, va ser una mica indirecta, no? Perquè a partir de la reflexió d'un expert en intel·ligència artificial vam anar a parar a les qüestions aquestes dels atzucacs de la pròpia democràcia. I quina és la festa de la democràcia per excel·lència, no? Es diu, no? La celebració de la democràcia són les eleccions i ara en tenim per donar i per vendre.
Doncs sembla que no estem gaire amb ganes de festa perquè la participació va ser justeta.
Bé, en aquest cas la participació o no participació, com comentarem, ha estat una part de la festa. Però, si em permets, abans d'entrar en el tema aquest, diguem-ne, de fons d'avui, faré una cosa que no acostumo a fer, que és fer una espècie d'incís autorreferencial arrel també d'alguns altres elements d'actualitat, que són també aquests dies de presència constant en els mitjans, que és el tema de les violacions de menors que es donen de forma reiterada a Badalona, i sembla en un mateix lloc, en un mateix centre comercial, a les hores de màxima assistència de gent, que encara ho fa més tot plegat més morbós, diria jo, no? I que involucren a menors inimputables, és a dir, menors de 14 anys...
Que continuen fent vida normal.
Tant els agressors com les agredides. Aquest caràcter així tan que deia de morbositat, clar, aixeca una gran polseguera mediàtica. Hi ha un gran esquinçament de vestidures, declaracions d'estupor, davant de la impossibilitat d'explicar-se per què passa, però encara potser més estupor davant la impossibilitat, la ignorància de què fer perquè això no continuï passant. Ningú veu...
Ningú entoma el repte.
Ningú entoma el repte. Nosaltres, en aquest programa, hi vam dedicar dos programes, específicament a la qüestió de la violència sexual, que ja vam dir que era un element més de lo que és la violència estructural de la nostra societat, i per aquí crec que hauria d'anar una part important de l'anàlisi. Però també hi va haver un altre programa en què circumstancialment vaig citar aquesta qüestió, i també val la pena comentar-ho. Era un programa dedicat a l'actualitat, explicar això de l'actualitat, el seu caràcter efímer, i per això mateix d'una certa perversitat. I un dels exemples que vaig citar per exemplificar aquest caràcter de l'actualitat eren precisament les declaracions dels familiars de la noia que va ser violada per part d'un grup de menors que tenia 11 anys. I que, a més, quan el germà ho va denunciar, doncs hi va haver, des de l'entorn dels violadors, la reacció d'amenaçar-lo de mort. Davant d'això, el familiar va fer unes declaracions demanant que les autoritats, sisplau, doncs els donguessin suport perquè la situació era molt greu i no es veien en cor de tirar endavant. Però el que jo destacava en aquell programa és que ell afegia, i sobretot quan la notícia no sigui actualitat, que continuïn donant el suport. Ara sabem, és actualitat, que la família ha hagut de marxar de Badalona, perquè ja no podien més amb la situació que es trobaven. Això ha tornat a provocar escarafalls, estupefacció, indignació en els mitjans, però tot això no ha servit de res, no ha tingut cap incidència per ajudar a aquestes víctimes, aquestes triples víctimes, víctimes d'una situació social degradada, d'un trauma personal i familiar, molt difícil de superar, i d'un ambient d'hostilitat social, que al final els ha acabat expulsant. El desenllaç d'aquest cas, un cas com tants d'altres, però aquest serveix d'exemple pel seu impacte en els mitjans, ha servit per confirmar la tesi que jo en aquell dia plantejava sobre què passa amb l'actualitat. Quan vinculem la transcendència d'una informació amb la qüestió purament temporal de què és una informació present, l'actualitat, doncs estem propiciant que quan aquesta característica cronològica doncs, desaparegui, perquè ja no és actualitat, la informació decaigui en la seva importància, independentment de si és o no important o transcendent. I això, doncs, aquesta família ho ha pogut constatar personalment.
La pròpia carn, que es diu, oi?
Exacte. Després d'haver-ho
denunciat.
I d'haver pensat, sisplau, que no passi. Doncs, evidentment ha passat. Vol dir la pena recuperar, no?, aquest exemple com a... què passa amb això de l'actualitat? I lligat amb això, què és una notícia? Però bueno, avui, com deia, no era la intenció de centrar-nos en aquesta qüestió.
Però clar, l'agenda del govern, de l'administració, no s'hauria de regir per l'actualitat dels mitjans de comunicació.
Per què no?
Una cosa és l'agenda dels mitjans de comunicació i l'altra és la del govern.
Sí?
Sí, hauria de ser.
Ah.
Haurien de ser agendes diferents.
Va, després en parlem.
D'acord.
Està en el guió, també.
D'acord.
Bé, segona qüestió que volia recuperar, els mitjans feien tots aquests escarafalls i sobretot qüestionaven com ho podem fer i si és problema de les escoles, dels serveis socials, de la pornografia, alguns, i aquest em va semblar més significatiu, alguns dels tertulians es demanaven, amb el cor encongit, però aquests nois realment saben que estan actuant malament o això potser no és així, i els altres, els companys de tertúlia, l'escarnien, home, clar que saben que això és dolent. Doncs aquí està el problema, aquí està l'error garrafal de diagnòstic. Per aquests nois, la seva conducta no està malament, al contrari. És motiu d'orgull i de prestigi. Per això la graven, per això la difonen en el seu context. Perquè això els fa guanyar punts.
Els companys els veuen com herois.
Clar.
Tots aquests menors que han violat menors
per això
a Badalona són herois.
Per això difonen els seus vídeos, perquè això els dona punts, els fa guanyar prestigi social. Perquè tots estem submergits en una violència estructural. Aquesta violència es manifesta de moltes maneres. Allà, en aquell entorn, es manifesta d'aquesta manera. Qui assumeix aquesta actitud violenta és el que després doncs, podrà destacar o fins i tot només sobreviure. En altres entorns s'exerceix igualment la violència, algunes formes més sofisticades, altres continuen sent també així a lo bèstia. Recordem el cas del Col·legi Major de Madrid, un entorn molt més aparentment sofisticat que va expressar una violència del mateix nivell, diguem-ne, de grolleria. Què passa aquí? Per què la família ha hagut de marxar? Quina és la causa real de que la família ha de marxar del seu barri, del seu poble? Doncs perquè la culpa, a qui és culpa, no és el que agressor, sinó l'agredit. És culpa al feble, el que s'ha deixat enxampar. I a sobre, ara, aquest que s'ha deixat enxampar, el feble, es queixa i pretén que vinguin uns altres a posar ordre des de fora, no? Que vinguin de fora al barri a dir què s'ha de fer i què no s'ha de fer i a tocar els nassos. Home, hem espavilat quan tocava. Resumint, els agressors són els herois, la víctima és la culpable. I això no té res d'estrany. No sé d'on ve tant desconcert. És la fórmula habitual en totes les societats violentes. La víctima és la culpable.
És el món al revés, Pere.
En les ciutats violentes és qui té la força, és el que té el poder i té el respecte dels altres. I el feble és el que és menyspreat. És així.
Aleshores, hem d'admetre que vivim en una societat amb violència...
Estructural.
Estructural.
Efectivament.
I començar per aquí.
Posaré un exemple. Hi ha un senyor, un alt dirigent d'una companyia energètica, que se n'enriu a la cara dels ciutadans i paguen factures estratosfèriques, havent-n'hi d'altres molt més econòmiques, que són masells, els ciutadans. És a dir, els ciutadans, fent que aquest senyor guanyi diners i s'enriqueixi de manera desaforada, i a sobre l'altre s'enriu a la cara.
Rebem el seu menyspreu.
Aquest senyor ha hagut de demanar compte, ha hagut de passar comptes per haver creat aquest i tot el seu entorn. Una estructura comercial i tarifària de les companyies energètiques que fa impossible que ningú pugui saber per què paga el que paga i com fer per pagar d'una altra manera. O sigui, tu muntes un tinglado perquè la població estigui en la indigència informativa. I un cop aconsegueixes, dius, és que sou uns ignorants, mira que sou...
Tontos i masers.
Te n'enfonsen la cara. Doncs això és la violència.
Això també és violència.
Això és la violència. Els que estan a dalt se n'enriuen dels que estan a baix. Això és el que feien aquests nois. Els estem a dalt, però esteu a baix. I ara a sobre us queixeu. No sabeu com funciona això. Clar, la moral oficial això ho denigra. Però els valors efectius, allò que funciona socialment, ho enalteix. I com deies tu... si et fas un tomb al barri, comprovarem com aquests nois no són pas objecte de retret, sinó al contrari.
Sí, sí, aquells periodistes que han tombat per Sant Roc, per Badalona, aquests dies, expliquen això, que són vistos com herois i que ningú de la seva comunitat ni de l'administració hi ha parlat per dir-los què heu fet.
No, en tot cas, doncs, poden tenir la tranquil·litat de formar part de la part superior de la gent que en aquell barri doncs actua seguint unes normes, que són les normes que, de fet, existeixen en molts, molts altres àmbits de la nostra societat. Per tant, la lluita contra això no és una lluita que pugui començar o que es pugui limitar a les escoles o els serveis socials. Ha de ser una lluita global contra determinats valors socials. Clar, en una societat com la nostra, en la qual... s'assumeix a la por ellos com un allò de un lema d'identificació nacional, o on un dels ministres més importants del govern està condemnat oficialment per encobrir tortures, tampoc podem esperar gran cosa diferent quan a la qüestió de la violència i el de qui s'imposa damunt dels altres és qui té raó. Però bé, deixem aquesta qüestió, sí que creia que valia la pena recuperar alguna de les coses que vam dir, i tornem al que era el tema d'avui, les reflexions a peu d'urna, eh? Però no farem una anàlisi dels clàssics de si aquest ha guanyat o per totes aquestes eleccions, això doncs, ha donat bastant de sí, eh? si podia sucar bastant de pa.
Sí, sí, i aquesta setmana encara serà interessant, eh?
Encara.
Hi ha molt a negociar en molts llocs.
Però... més que res, doncs, aprofitem aquesta contesa electoral per fer algunes reflexions que podrien fer-se amb d'altres. Perquè són reflexions de caràcter més genèric. El primer que comentaré és un tema clàssic, dels més tòpics. Política, polítics i mentides.
Política, polítics i mentides.
I mentides.
Es donen la mà?
Sembla que sí. Això ja ho vam parlar en un altre programa, si recordes, i vam arribar a una conclusió, que és que els polítics menteixen perquè nosaltres, el seu públic, els demanem que menteixin, perquè si diguessin la veritat no els votaríem. Clar, llavors s'estableix aquesta espècie de conxorxa, ells saben que mentiran, no sabem, els votants sabem que ells mentiran, ells ja saben que nosaltres ja sabem que ells mentiran i que no els ho tindrem gaire en compte, i la qüestió és que guanyin, que arribin al poder. I aquí tenim una altra de les qüestions a reflexionar. L'únic que compta és que guanyin. L'únic que compta és el poder. Però continuem amb el tema de les mentides. Perquè si d'una banda he dit que menteixen perquè nosaltres volem que menteixin, o ja sabem que menteixin, o... D'altra banda, paradoxalment, també els exigim formalment que siguin honestos, que diguin la veritat. Per això els ho exigim formalment. Aquestes paradoxes sempre acostumen a produir-se, eh? No és una cosa pas estranya. Però totes tenen algun efecte secundari, diguem-ne, indesitjable. Fem un exemple concret d'aquestes eleccions. El candidat Collboni, que ha sigut un dels més comentats. Durant la campanya electoral, solemnament va dir que ell no, si no quedava primer de les llistes, que la llista més votada havia de ser l'alcaldia. Però la mateixa nit electoral es va tirar enrere i com que ell no era la llista més votada va dir no, jo igualment optaré a l'alcaldia sigui com sigui. Aquesta contradicció que ha estat molt comentada, no és pas la primera vegada ni és la més greu, però ha estat molt comentada, ha tingut comentaris, diguem-ne, des dels dos costats diferents, però els contraris, doncs, és una altra d'aquestes actuacions que contribueix a denigrar la política i a portar la ciutadania a allunyar-se de la política, i en canvi els més favorables a les seves posicions diuen, home, no n'hi ha per tant, que és campanya electoral, tampoc cal prendre-se tan en sèrio, i a veure si pot arribar l'alcalde, imagina que ara renunciés a l'alcaldia per mantenir la seva paraula, home, això realment seria de mesells.
Això no passa enlloc.
Una contradicció tan insignificant per poder ser alcalde, això és que ni pensar-hi. A curt termini tenen raó aquests últims, perquè fins i tot els que el criticaven pensarien en el fons, mira que arriba a ser estúpid, que no pot ser alcalde per mantenir una promesa electoral. Però a llarg termini tenen raó els primers. El que passa que això no es percep sinó a llarg termini. Hi ha un procés de decantació que és molt difícil de seguir exactament, però que dona pistes. És a dir, els votants ja sabem que els polítics menteixen, els exigim, però quan la mentida es generalitza i cronifica, arribem que passa factura. I llavors es va perdent la confiança en la persona individual, en la formació política i fins i tot en el sistema polític. Perquè en aquest joc de contradiccions, ambivalències i ambigüitats sempre cal mantenir un fil, ni que sigui molt petit, molt estret, de confiança, que per sota de tot això, aquest soroll, ens permeti continuar identificant-nos amb aquells que ens representen. Si no percebem, perquè no és fins i tot racional, que aquest fil continua existint, si no percebem algun element d'autenticitat o veracitat en l'actuació dels polítics, llavors això ens fa desconnectar.
Algun element, només? Ja ens confonem.
Hi ha d'haver alguna cosa. A vegades és difícil identificar exactament, però continuem mantenint aquesta connexió. Quan la quantitat de mentides és indigerible o la qualitat fa que sigui insuportable, això no es pot dir, és impossible, però sí que podem tenir un termòmetre que ens està dient fins a quin punt aquest fil es va refredant fins que es congela i es trenca.
I
quan es trenca,
adéu.
És de cop, és sobtat. I dius,
què ha passat? No ho veus a venir.
Exacte, i sembla inexplicable. Tenim un exemple històric molt clar, que és el mur de Berlín. D'un dia per l'altre, cau el mur, i de cop els funcionaris que estaven allà amb les escopetes vigilant que ningú marxés, es queden sense mur per vigilar. I el mur és un munt d'enderrocs. Què ha passat? Però és que hi ha hagut una acumulació durant molt de temps de descrèdit i de manca de connexió amb les autoritats, que podem agafar la metàfora del got, no?, que es va omplint. Hi ha finalment una gota, que és el que fa passar. Aquesta gota no, potser és un fet molt poc important, però és el que fa passar. I en els fets històrics no vessa només una gota, sinó que es buida tot el got. Això ens porta a una darrera reflexió, que cada una de les gotes per si sola és irrellevant mentre es va omplint el got. Però no és irrellevant, perquè cada una d'elles és imprescindible per omplir el got. Aquesta declaració del senyor candidat era important, no, però...
Suma.
És una més. En una època d'una certa... El termòmetre aquest que dèiem abans marca una temperatura bastant baixa, no?, descrèdit, que totes aquestes gotes s'ha d'anar més en compte perquè poden tenir conseqüències imprevistes. Si no, pregunteu a un dels partits de les eleccions passades, Esquerra, que de cop i volta, puf, se li buida el 40% del got. 40%, de cop i volta. No va ser tot el got, com a Ciudadanos, perquè aquest ja venia de més lluny, i dius, home, però què hem fet diferent del que... Si hem presentat, com qui diu, el mateix programa, que, com pot ser això? Bueno, vés a mirar quan es comença a omplir el got. I, de tota manera, ja dic, no és fàcil fer el seguiment, perquè ni els mateixos opinadors ni enquestes no ho preveien, aquest, diguem-ne, aquesta situació tan extrema. Una altra cosa és parlar de les enquestes, però això també un altre dia. Una altra qüestió que hem avançat, el poder, no? L'objectiu és el poder, home, sí, el pragmatisme polític, no? Al final les institucions, les estructures que estan construïdes per assolir el poder, els partits tenen aquest objectiu. Arriba un punt en què et preguntes, home, però per aconseguir aquest objectiu tots els mitjans són vàlids, no allò de Maquiavel? Sembla que sí, perquè, clar, si no assoleixo el poder no podré aplicar mai la meva política. Per tant, si n'és que pacti, com va passar amb Ada Colau, que va pactar, bueno, va votar a l'extrema dreta amb ell, bueno, no era l'extrema dreta, però, bueno, quasi. La qüestió és, tots els mitjans són vàlids. Sembla que cada vegada, doncs sí, donem més entrada a aquesta idea. Però això és un d'aquells plantejaments que, encara que no en siguem del tot conscients, va omplint el got, que dèiem abans. Perquè, a més, quan estic al poder, clar, si l'objectiu és el poder, un cop estic al poder, l'objectiu és mantenir-m'hi. I per mantenir-m'hi hauré de fer concessions. Llavors, per mantenir el poder, també qualsevol mitjà és vàlid. Fins a quin punt les meves concessions, diguem-ne, justifiquen el que estigui al poder? Perquè, clar, si jo l'objectiu d'un partit polític, oficialment, teòricament, és aplicar un programa polític a servei dels ciutadans, primer hi ha de ser el poder per fer-ho, però, esclar, l'objectiu últim és aquest. I al final resulta, per mantenir-me el poder, he d'incomplir tot el que havia dit en la campanya electoral, doncs la cosa es complica una mica. I això es porta una última reflexió, que és els partits polítics. Valdria la pena per dedicar-hi un temps més extens. Són estructures, com he dit, pensades per assolir poder, però què passa quan algú vol fer política, s'ha de posar en un partit? I un cop està dins un partit, diguem-ne, entra en una bombolla. La seva vida personal desapareix, està 24 hores, 7 dies a la setmana disponible, i a vida que vas pujant, doncs la teva vida consisteix en reunions de govern, propaganda, trobades amb periodistes, tuits, el que dèiem abans, pendents dels mitjans de comunicació. I arriba un moment en què tu vius en aquesta bombolla i et vas desconnectant de la vida usual del ciutadà. I a mesura que vas pujant en els graus de poder i que vas mantenint-te dins d'aquesta bombolla, cada vegada veus els ciutadans més lluny fins al final. Per molt que vinguis de la democràcia, d'unes eleccions democràtiques, els veus com a súbdits. O sigui, tu que fas tot aquest esforç i que ets el que en saps, i els ciutadans a vegades voten malament, però què s'han cregut aquesta colla d'ineptes que no es mereixerien l'esforç que jo estic fent. És allò clàssic de tot pel poble, però sense el poble. L'estructura de partits té aquesta, i quan aquesta pega, i quan els que la formen venen des de les joventuts dins d'aquesta bombolla, el resultat pot ser molt pervers, perquè és molt fàcil aquesta desconnexió i després et fa perdre la perspectiva de les conseqüències de les teves decisions. I els marcs mentals, una altra cosa que també s'hauria de veure. Tots estem dins un marc mental molt estret. Les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, tots els discursos eren iguals. I algú es pregunta, per què l'ultradreta té aquests resultats? Home, potser perquè diu coses diferents. És més autèntica? Potser no, però ho sembla. Mira l'entrevista que va fer la Juana Dolores, et sona, no?
Sí, tant, amb en Grasset.
Per què la recordem? Perquè es va saltar tots els bars mentals. Era autèntica o era una post... La qüestió és que es va saltar tots els bars mentals. Recordes una frase que diu «He venido a hablar de mi libro»?
Sí.
Recordes qui la va dir?
Umbral.
Umbral. Però saps alguna obra seva o alguna altra opinió? Però que això sí. Per què? Perquè es va carregar totalment el marc mental de l'entrevista. Per això el recordem. Doncs potser que ho demanem als nostres polítics. que trenquin els esquemes d'una vegada, perquè ens sentim molt, molt lluny de tot això.
Ara que comencem, mandat municipal. Trenqueu esquemes, sisplau.
Tant de bo.
Pere Martí, gràcies. Bona setmana.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 12:15 i a aquesta hora encetem l'últim repàs a les notícies en aquest Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Calafell comença a posar plaques fotovoltaiques en diferents equipaments. Les primeres s'han instal·lat al sostre del pavelló Joan Ortoll. L'Ajuntament ha instal·lat plaques al sostre del pavelló Joan Ortoll, que els pròxims dies començaran a generar energia. És la primera d'un seguit d'actuacions amb les quals el consistori vol dotar de plaques solars diferents equipaments municipals. L'electricitat que produeixin aquestes plaques no serà aprofitada només per aquest equipament, sinó que pot arribar a altres punts a un radi de 500 metres de distància. Això vol dir que també se'n podran beneficiar el camp de futbol, la comissaria de la policia local o la masia del Vilarenc. De la mateixa manera, el consistori preveu instal·lar plaques solars a les cobertes del Mercat Vell i de l'escola El Castell, també en altres diferents punts del nucli de Segur. Segons un estudi que han encarregat, la superfície utilitzable pot generar una energia de fins a 100 kW de potència. El grup Portals Escena de Calafell s'endú el Premi Rosa Florido d'aquest 2023. Més enllà de l'hostal és el nom de l'obra guanyadora de l'edició d'aquest 2023, que, com és habitual, premia obres de creació pròpia de grups de teatre amateur i escoles d'actors i actrius d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, el premi ha estat pel grup Portals Escena de Calafell, amb una tragicomèdia ambientada al segle XIX en un hostal de mig del no-re. El lliurament del premi es va fer al Teatre del Casal i ens van lliurar tres accèssits que van ser per Escorça Teatre de Mediona, amb Vanité, el Coverol de les Franqueses del Vallès, amb Impàs, sense eixida, i finalment per Gespa Teatre de Palamós, amb l'obra Últim avís. Pluja de medalles pels vins D.O. Penedès als Decanter World Wine Awards. El prestigiós concurs mundial de vins ha anunciat els guanyadors de l'edició 2023. Entre els 42 vins D.O. Penedès presentats a concurs, 35 han obtingut medalla. Dels més de 18.200 vins presentats en aquesta edició, només 50 han obtingut el màxim reconeixement, la medalla Best in Show. Entre ells ha estat escollit el clàssic penedès El Corral Cremat 2012 del celler Albert i Noia, i l'Escomós repeteix medalla, ja que també va obtenir el mateix reconeixement en l'edició del 2022. Cinefòrum, dones que transformen aquest divendres al local nou de Moja. Amb el suport de la Diputació, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza pel proper divendres 16 de juny un cinefòrum al local nou de Moja, amb el títol Dones que transformen. Serà a partir de 6:45 de la tarda i s'oferirà una projecció de 3 curtmetratges al voltant de les lluites per la igualtat de les dones a la Mediterrània.
Penedès en xarxa.
I seguim quan passen 5 minuts de 12:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. The final
curtain. Acabarem aquestes 3 hores de ràdio dedicant-nos una estoneta al Com ser tu, sota el mestratge de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Com sempre, un plaer, ja ho saps.
I tant, és mutu. I els oients encantats de sentir-te de nou. Montserrat, s'acosta l'estiu, les revetlles,
ai, sí.
El dia allarga, Ve de gust sortir, quedar, fer coses amb els amics i tu ens proposes parlar de la sociabilitat i de les claus d'aquesta sociabilitat.
La intel·ligència social i els som sers socials, no? És veritat que hi ha gent que se'n va a l'Himàlaia i que es passa tota la vida fent meditació, o que hi ha els monjos de clausura, i ara ja estan eliminant les monges de clausura a poc, per sort, perquè inclús parlant amb capellans, diàcans, que es casen i deien, a veure, per què no podem tenir família i socialització i continuar també tenint vida espiritual. Penso que està canviant per benefici aquests conceptes, encara que hi ha altres que no canvien, ¿vale? I que en parlarem. Hi ha altres que s'han empitjorat i aquests estan canviant per a millor. La intel·ligència social ens parla, de dintre del que és la classificació que va fer el Gartner en l'any 79, que va descobrir les 7 intel·ligències, les recordem perquè
sí,
les tingueu
i tant,
present.
I tant, ¿vale? Perquè porten uns quants anys, però no prou explicades
no
estan, i difoses.
Exacte, no estan prou arrelades encara a la societat. Per tant, lògico-matemàtica és una, espaial és una altra, que és la capacitat de visionar l'espai on estic, com canviat, la imatge d'un coreògraf quan veu els seus ballarins mentalment, d'un arquitecte, etc. La verbal, que és aquesta que estadísticament la capacitat que les dones tenen més capacitat per expressar les emocions o el pensament en paraules va més ràpid, tenen que frenar-se més en àmbits empresarials, i ha fet sessions en empreses, i les dones amb un paper sempre davant. Abans que se te'n vagi la frase, poder-ho apuntar per després poder-ho dir. Aleshores, això ens ocuparia, em sembla, un altre programa, perquè homes i dones en l'àmbit empresarial seria molt interessant també fer-ho. Aleshores, la verbal, després aniríem a la musical, que vol dir que tenim ritme auditiu, tenim tempo, tenim ritme, estem parlant de toc, 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 sons, melodies, ritmes, músiques, la capacitat d'identificar músiques, la capacitat de que això, tot això entra i et genera endorfines i inclús la capacitat de tocar instruments, si és que és la tendència. Però bueno, hi ha els grans discjòqueis, ¿vale? I les tables aquestes de regulació que són atractives per molta gent que li encanta la música. I després, per fer esport, molts cops es posa música. Per treballar també hi ha gent que potser li pugui molestar si no és la seva música adequada, o per educació, que potser apresa, però si no li agrada en aquell moment, li agradarà amb un altre, perquè li agrada la música. Aleshores, què vol dir? Que la intel·ligència musical no és la música en si, sinó el nostre capacitat auditiva de captar ritmes, sons, melodies i de transformar-les en endorfines i després de nosaltres això poder generar una devolució, ¿vale? Una devolució ja sigui en comportament, en actitud, en instruments, en creativitat, etc. Perquè el que fa això és desenvolupar la creativitat. Això és uns estudis que vaig fer durant 7 anys i treballar les 7 intel·ligències era una potenciació directa de la nostra creativitat, ¿vale? Llavors estan amb la musical, després ve la kinestèsica.
Moviment?
Que és el moviment, és el cos en moviment. La sinestèsica és el cos estàtic, kinestèsica és en moviment. Trobareu que alguns cops posa sinestèsica o kinestèsica, que és la percepció, l'esquema corporal, però la kinestèsica és més completa perquè és captes el teu cos en moviment, que és la consciència corporal. I la veritat és que la consciència corporal és el primer pas per existir, perquè el nostre cos s'adelanta a la nostra ment amb reaccions, perquè les emocions estan enganxades, entren pels sentits, i tu t'entra un impacte pel sentit, crees una imatge interna i cataclars, ja estàs com expressant-te corporalment, i la teva ment diu, frena! Però potser ja s'ha tornat l'expressió, i llavors això també ho treballem. Jo ho treballo en cursos i en sessions que fem. Aleshores, a partir d'aquí venen les dues d'intel·ligència emocional, que també les va treballar i descobrir com a capacitats intel·lectuals del ser humà en Edward Gardner. Aleshores, són la intel·ligència emocional que intrapersonal, jo amb mi, que és la que hem dit sempre, com parlar amb mi mateixa, o com parlar amb mi mateix i ser la meva millor amiga, no tenir el Pepito Grillo dels nassos que em matxaqui, ¿vale? I llavors tot el que gestiona això, l'automotivació, l'autoconcepte i l'autoregulació que va amb l'autocontrol, de respondre el que jo vull, no el que els altres em provoquen que respongui.
I ¿vale? Ens queda la que ens ocupa avui. No?
I ara ens centrem en la d'avui, que és la intel·ligència social. Aquí va suelto per la societat parlar d'empatia i parlar d'assertivitat i després d'habilitats socials. Mira, empatia no és tan fàcil, perquè empatia no és jo de tu faria això, perquè jo de tu no. Vull dir, no em puc posar en el lloc de l'altre sense ser l'altre i no he de deixar de ser jo. Però m'he de posar, com diuen antigament, amb les sabates de l'altre, però de veritat, sentint el que sent l'altre, captant el que ha viscut l'altre, amb la perspectiva històrica de l'altre i entendre el per què l'altre sent el que sent. Això és un exercici que no és fàcil. Vale? I jo no he de deixar d'opinar i de tenir el meu criteri. Que entengui el criteri de l'altre no vol dir que jo canvi el criteri. Jo sóc jo, però intento respectar i entendre des de la perspectiva de l'altre. La simpatia, que molts cops la confonem amb l'empatia, és captar el que sent l'altre i sentir-ho tu. I llavors diu, oi, és que plora, jo també ploro. Això és simpatia, no és empatia. Vull dir, captar que l'altre plora, respirar fons i dir que a veure què puc fer per ajudar-lo, és empatia. Entendre que està plorant, entendre el que li està passant i no deixar de ser tu perquè tu ets l'eina que pot ajudar-lo en aquell moment. Jo crec que això ens ajuda a diferenciar una mica més la simpatia de l'empatia. Vale? És com els vasos comunicants, no? Vull dir, que això tindria que ser també amb les relacions de parella, amb les relacions d'amistat. Si un baixa i l'altre puja, doncs el que puja que ajudi l'altre.
Compensar.
Vale? Aleshores,
més aptituds.
Exacte, l'empatia seria això que no és fàcil. L'assertivitat per tota la vida. Jo crec que l'assertivitat la necessitem. L'estem aprenent sempre. Perquè és com dir el que tu penses i el que tu sens, sobretot el que tu sents, deixant lliure a l'altre. Això vol dir utilitzar més...
Treballar
més saliva,
la comunicació verbal,
més paraula i dir, bueno, escolta, en vez de dir, m'estàs ofenent, vés-te'n a fer punyetes, dir, home, jo penso que no deu ser la teva intenció, però és que m'estic sentint malament, et sembla que en parlem després, que això costa més, eh? Això costa més.
Molt més.
Necessites l'altra intel·ligència de tu en tu, de dir, no penso cabrejar-me, deixa'm a veure què responc, i després passar a la intel·ligència social, que és... et responc això, vale? Treballo amb assertivitat. I la que no ens han definit mai, que és les habilitats socials, a veure, poder entusiasmar algú amb la teva emotivitat, que això vol dir una sintonia, vull dir, et sintonitzes, vinga, va, veniu, que us ho passareu bé, vull dir, estimular la gent, motivar la gent amb la teva emotivitat, vale? Adaptar-te, com dèiem, l'empatia, doncs adaptar-te a cada persona, aquesta persona, quina cultura té, quin món, o sigui, ser més exacte. Això seria una habilitat social molt important. Mira, això us explicaré un exemple fàcil. En psicologia a l'esport, si tu vas a ser psicòleg de l'esport d'un equip de béisbol i no saps el que és un potxe ni un strike, doncs evidentment anem malament. El potxe són les tres vegades que un jugador intenta donar-li amb el bate a la pilota i no li dona. I llavors li fan potxe i llavors s'ho passa malament. Aleshores, has d'anar amb un llenguatge, amb una cultura, una exactitud empàtica. Vale? No solament com a ser humà, sinó com a cultura. I si vas amb Metges Sense Fronteres o vas a fer un treball d'ONG, has de poder entrar amb la mentalitat de la gent, sense deixar de ser tu, perquè tu vas ajudar, però això és l'exactitud, que són habilitats, vale? Socials. Ser cognitiu socialment és realment comprendre també com s'estructura tota aquella societat.
Digue-li grup d'amics,
grup d'amics,
colla...
O que te'n vas a fer el doctorat en un país diferent. I resulta que jo no entenc com funciona. Vale? Tinc que conèixer. Cognitiu és conèixer, és pensar, és entendre. Vale?
Hi ha d'haver una immersió per clar. Veure de quin peu calcen, no?
Sí, per exemple, Itàlia. Doncs, bueno, ara estem portant un cas a Itàlia i ja siguem realistes, això no estic dient res que sigui estrany, hi ha una filosofia molt més masclista a Itàlia que aquí a Espanya. Això aquí ho hem canviat, Itàlia encara es manté. I mira que tenen fama de lligons i de...
Però, Latin lover.
Alerta, perquè això es dona. I llavors has de poder saber com manegar això si te'n vas a passar doncs, una temporada llarga allà. I ara que estudiants fan els Erasmus o fan els doctorats a diferents llocs, aquestes coses s'estan donant molt i jo m'ho estic trobant molt al despatx per donar-los eines de socialització. Vull dir, entrar en un lloc de treball que és estranger, que a sobre no parles l'idioma d'ells, que el pots anar aprenent a poc a poc, o parles en anglès, que és l'internacional, imagina'ns en italià, vale? I que clar, que com ells... Tu t'has mogut, t'has desplaçat, però ells potser no s'han mogut mai d'allà. I allà, què fan? Grup tancat. I aleshores dius, home, doncs, estic allà més penjada que un fuet i resulta que...
Molt literal.
Sí, que resulta que no se m'acosten, jo ja intento amb l'idioma, ja entenc que potser si jo vaig aprendre alguna cosa amb ells tenen que fer l'esforç de parlar en anglès i no parlar amb el seu idioma, hi ha una sèrie de coses. Però aquí és on dius, bé, vull dir, potser que no t'inclouen, però em puc incloure. Vale?
De quina manera?
Acoplat, acoplat. Els veus allà acoplat. I dius, acoplat. És el que els joves li diuen així, no? I aquesta s'ha acoplat, però en positiu, o s'ha acoplat en negatiu. Si t'acoples i veus xungo a la situació, doncs, pues, bueno, adiós muy buenas, que els bombin. Així de clar, perdoneu l'expressió, però és dir, tu el que intentes és socialitzar. Si resulta que aquell grup és tancat, doncs, escolta, que segueixin tancats, vale?
I això et pot passar en un país estranger
d'Erasmus
i et pot passar aquí.
Et pot passar aquí, perquè els grups tancats són grups tancats. Aleshores, tu intentes dir ei, no sé què, i et diuen sí, però et contesten amablement, però no t'inclouen dintre del grup. Vale? Perquè, a més, hi ha una estructura en psicologia social que és que els grups, quan ja estan bé i estan configurats i estan tancats, els hi costa moltíssim
obrir-se,
deixar entrar algú.
Acceptar algú nou.
Perquè tenen por de que qualsevol persona que entri nou desestabilitzarà l'equilibri del grup.
Aquell equilibri tan delicat, no?
És increïble, però és ancestral, ho portes a dintre.
En els gens.
Sí, sí. Jo me'n recordo un grup de dansa que deia no, jo no vull que entri ningú més. Deien, però a veure, necessitem gent. No, però és que estem molt bé. Dic, però necessitem gent per actuacions. I estàvem parlant amb tot el tema aquest i al final va ser un treball arduo perquè el director deixés entrar un parell o tres de persones més que després van ser beneficioses, es van acoplar, es van adaptar, però li feia mandra i por. Li feia molta por que aquest glamour que es mantenia en el grup en aquell moment d'aquella època es perdés.
Es desestabilitzés. Sí, sí. Clar, és que aquests equilibris són delicats, moltes vegades.
Això és un fenomen social.
I treballats.
Sí, això és un fenomen social.
Per tant, si no et diuen res, si et sents fora de joc, sigues proactiu, no?
Sigues
almenys
proactiu,
intenta-ho.
Sí, sigues proactiu, mou-te, acosta't tu, vull dir, allò que hem dit de coble, no? En plan simpàtic. Vull dir, ser proactiu vol dir posa el coet i tira. Vale? Aleshores, també és veritat que s'està perdent el valor de la persona que acopla o la persona que t'inclueix. Perquè si tu estàs en un grup tancat, per exemple, o en un grup de gent en què et relaciones i tens bon rotllo i veus algú que ha vingut de fora o que acaba d'entrar i que... Doncs hi ha gent que té aquestes característiques, però a nivell general s'està perdent aquest valor de que vagis allà i diguis ei, hola, què tal? Vine. Vale? Perquè aquest vine és importantíssim per a aquella persona que s'està mantenint en respecte i a distància perquè no sap ben bé com moure's, perquè acaba d'arribar. I si, a més, això passa en un país estranger, encara més. Aleshores, totes aquestes coses s'estan donant molt, perquè és això, les set intel·ligències no estan ben col·locades sobre el teixit social, però desenvolupar tant la una com l'altra i la intel·ligència social, tampoc. Vull dir, perquè no et donen classes d'explicar-te com... existeixen tots aquests paràmetres d'habilitats socials i com treballar-les.
Després vas s'aprenen sobre la marxa,
sí,
no?
Sí, després vas a l'empresa, i que jo dono classes, ara ja no tantes perquè són més vivencials, però durant molta època, habilitats socials. Vale? Quines són les habilitats socials? Lideratge, comprensió, gestió, motivació, gestió d'equips, vale? Molt bé, però a veure... Basades en què? En la seva intel·ligència social. No estaria pas malament que això ho haguessis estudiat a primària. Però bueno, ja arribarà, Sílvia. Ja arribarà.
Un dia o altre.
Un dia o altre. De moment, el que sí que
ha d'entrar
voldria...
l'educació
sí,
emocional, no?
Això.
A les aules.
El que sí que voldria és que existís el valor de que siguéssim observadors i quan hi ha algú penjat dintre dels grups poguéssim recopilar-lo. Vull dir, i siguéssim conscients de que a vegades els grups es tanquen i no ens donem ni compte de que els grups estan tancats, perquè és una cosa com...
Això passa
que,
molt, eh?
Sí,
i
que
a més
sola.
En els pobles, sí. En viles petites...
Sí. Aleshores, jo
els
sempre...
grups són molt endogàmics.
Sí. Jo sempre explico el cas d'un professor d'educació física, quan dius, nens de 3 anys, vale, venga, junteu-se per grupets de 3, o de 5, perdó, junteu-se per grupets de 5, i resulta que els amiguets més amiguets que anaven de la mà junts, 3, 4 anys... Resulta que el Toni arriba i el Marc ja està en un grup que ja són 5. I el Marc li diu, no, Toni, aquí no. I el Marc, uaaah!
Plorera.
Ja, perquè el Toni li està dient que no, que són 3-4 anys, vale? I llavors la profe dient-li, ei, Toni, vine, que aquí hi ha un grup de 4 que els hi falta algú. perquè han dit grups de 5. Després ja aniràs amb el Marc. Llavors el Toni s'ho mira, va allà, i els que eren 4, ai, que bé, Toni, que has vingut, perquè són petits, no? Dieu-li al Toni que moltes gràcies, que ha vingut, i així podeu tenir un grup de 5. Llavors és el Toni, de cop i volta, entén aquest fenomen social. Si hem dit grups de 5, són grups de 5. El Marc s'ha anat allà, bueno, no l'ha tingut en compte, perquè els dos no hi cabien, no? I a l'hora de veritat també aprens que hem de tenir la pròpia autoestima. La pròpia autoestima i la pròpia autogestió. Vull dir, això que a vegades jo he portat grups d'esport i diuen, ai, és que clar, si corro més guanyaré el meu amic. Dic, a veure, un moment. Relacions contractuals. I això del teu amic l'estàs tractant de menys. Si tu tens capacitat per córrer, que ell corri i està entrenant el mateix que tu. Vull dir, i si el guanyes, doncs l'has guanyat i un altre dia ja guanyarà ell. Vull dir, anem a saco, no, és que és el meu amic i llavors no. Què dius? Això s'ha de treballar també dintre de les habilitats socials, perquè és fer de menys a l'altre, vull dir, jugar de menys, vale? Aleshores, això dintre d'un equip esportiu. Dintre de la família, si els pares volen deixar una mica de peixet als nens guanyar, vale, però no li deixeu massa peixet, perquè llavors esteu enganyant-los. Vull dir, guanyeu alguna partida vosaltres i que ells guanyin alguna altra. Aleshores, interès pels demés és importantíssim, perquè tu estàs en un grup social i també és important que quan vas allà t'interessis per tot el que ells viuen. I un cop tu deixes anar una frase o preguntes alguna cosa de les qüestions, de les costums, de les habilitats que fan, dels hàbits, doncs ja ets com, ja t'entenen més, perquè és com que comprens més la seva realitat social. I llavors t'obren més el punt d'acceptació. Aquí hi ha dues funcions. Una, molt important, poder incluir algú que veus que arriba i que ha d'haver-hi un valor d'inclusió social, perquè som sers socials i és important no deixar ningú penjat. I l'altra és, si veus que no t'inclouen, tira milles, sigues proactiu i preocupa't per als interessos d'ells, intenta ser empàtic, una mica especialitat de lo que estan vivint per poder preguntar coses que siguin d'interès dels altres i entres una mica amb la seva cultura i amb la seva realitat. Són habilitats que necessitem perquè l'home és un ésser social.
I ara, amb el bon temps, sortim una mica de la cova, no?, de la closca.
Sí, ve la rebella, no?
I potser
estan
una mica oxidades, sí, aquestes habilitats.
Ens hem, i, a més, bueno, la pandèmia ha fet molt, també, que ens ha tancat molt.
Molt de mal, no?
Molt de mal. Aleshores, mira, ve Sant Joan, els anuncis de les cerveses, que en el fons les mirem i a tots ens agraden aquella alegria, aquell intercanvi social.
Aquell bon rotllo que desprenen, no?
Exacte. Doncs aquesta alegria, aquest benestar, aquest bon rotllo, es transmet i això, en si, és la vivència de la meva intel·ligència social, que és el compartir, el gaudir, el disfrutar i l'estar bé en companyia.
I que no és innata. Hi ha qui la tindrà innata o la tindrà...
Ah, l'habilitat no.
L'habilitat, però que s'ha de treballar, no? Una mica,
sí,
com
l'habilitat no és innata.
Fa 15 dies amb, sí, les, sí, parelles, s'ha d'invertir.
S'ha d'invertir, s'ha d'invertir, s'ha d'invertir en tot. L'habilitat no és innata, la capacitat la tens. Uh-huh. El que passa és que ningú t'explica com gestionar-te ni de petit.
S'ha de treballar i estimular.
Sí, això que he dit era dels 3 anys. I de petit ja et van dient, venga, fent grups, et van fent exercicis en els quals no passa res. Ja saps que de petits també, que aquest fa suor. Diu, bueno, doncs ja li regalarem un desodorant. Quin desodorant fas? No cap. Hombre, doncs venga, et compraré un jo què sé, o el meu entrenador, que me'n recordo, que es deia, a veure, olorem les aixelles? I olorava les aixelles de tots nosaltres, que érem els saltadors. I això li hem d'agrair sempre, perquè va normalitzar moltíssim aquest fet, no? Diu, doncs aquesta és una olor que, déu-n'hi-do, aquesta també està bé. Clar, és que a vegades tenim una olor de suor que vull dir que és portable, no? I si no, doncs ja li posarem una mica d'ambient i tal. I llavors dius, bueno, hi ha coses. Per tant, és important relacionar-nos i som éssers socials, encara que també ens agradi estar sols, però també ens agrada. Vull dir, perquè quan estàs en societat generem moltes més endorfines, pugem molta més la capacitat energètica i augmentem els vincles de salut.
Aquí volia arribar jo, els beneficis, no? Paga la pena fer aquest esforç, sortir de la cova després de l'hivern,
augmentem els vincles
i tornar a ser éssers socials després de la pandèmia, si ens ha costat.
Augmentem els vincles de salut, augmentem el pensament positiu. I què puc dir-te, Sílvia, a les dones amb el tema de xerrar i parlar? Que a vegades, des de lo masculí, que ho treballem en equip, no s'entén tant. Bé, ja heu parlat, no deu voltes a lo mateix, dic, no estem donant voltes a lo mateix, estem disfrutant de parlar. I aquest benefici, aquesta xerrera, et dona unes endorfines i elimina el cortisol i et prevé per no tenir una intoxicació de cortisol, et dona unes bones reserves d'endorfines. Per tant, siguem socials, disfrutem de l'estiu, busquem bons rotllos, és com els dolfins, que quan no es diverteixen se'n van, busquem bons rotllos, divertim-se i si us enfadeu algun dia, que duri poc. Val? Que duri poc. Perquè amb el grup social, per què t'has d'enfadar? Vull dir, sí que hi ha coses, però no t'hi va la vida. Disfruta de la companyia i després ja faràs la teva intimitat amb els que tu coneixes. Això també és algo que és important treballar-ho. Sigueu feliços.
Així ho farem. Moltes gràcies. Que siguis feliç i bona setmana.
Bona setmana, igualment.
Així sona de tot el món l'avançament del quart disc de Ginestar, aquest tema de pop electrònic amb ritmes contundents, amb el qual acomiadem aquest dilluns el Penedès en Xarxa. Fins demà.
Per viure el planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava de cebre'm i de cop has aparegut. De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets. El que més m'agrada és que també serà quan tot